minuts que passen de les 12. Seguim aquí al matí a Ràdio Estel. I és que quedeu-vos amb aquest nom. L'Albert Cidrac era un jove de 17 anys a qui se li va diagnosticar un tipus de càncer infantil anomenat sarcoma d'Ewing. 13 mesos després del diagnòstic, el càncer es va emportar un jove lluitador carregat d'il·lusions, molt amic dels seus amics i sempre, sempre disposat a ajudar a qui ho necessités. Però l'Albert va deixar un llegat importantíssim per la seva família, com també pels seus amics. I aquest llegat passa per continuar aquesta lluita contra el sarcoma d'Ewing a través del finançament i també de la investigació, i ells li van prometre fer-ho tot el possible. Bé, en tot plegat, és per això que es va crear l'associació Albert Cidrac, que cada any s'encarrega de fer una gala benèfica per recaptar fons que ajuden a l'Hospital Sant Joan de Déu a seguir, a continuar la investigació per fer front a aquesta malaltia minoritària, que enguany la fita va tornar al Castell de Peralada el passat 30 de novembre, en la seva quarta edició, on els beneficis han superat la perspectiva de qualsevol de les anteriors edicions, arribant als 40.000 euros recaptats. Us heu d'imaginar una gala presentada pel periodista Abraham Orriols, on hi van intervenir, entre d'altres, bé, grans especialistes, com ara el doctor Jaume Mora, director científic del Servei d'Oncologia i Hematologia de l'Hospital Sant Joan de Déu, testimonis supervivents del sarcoma d'Ewing, i on la nota musical la van posar artistes destacats com Su, com la cantant Su, Coyote Dax, Lluís Sánchez Sitjà, la coral polifònica de Peralada, Anna Roig o el duet Humana, format per Nacho Tarrés i en Roger Ferrer. Bé, i a tot això, acompanyat per la presència del president del Parlament, Josep Rull. Clar, per parlar-ne avui de tot plegat, ens visita aquí a l'estudi de Ràdio Estel l'Oriol Real, que és coordinador de l'associació i també cosí polític de l'Albert Cidrac. Què tal, Oriol? Com estàs? Hola.
Bon dia, Mercè.
Bon dia. És que, com què va passar aquest passat 30 de novembre? Perquè això va ser gros.
Jo sempre faig menció a la paraula tsunami, perquè cada cosa que fem ens passa una onada per sobre que no ens l'esperem, i realment aquest any ha sigut una altra vegada així, no? Pensa, la gent ja t'espera. Vull dir, ara venia en el cotxe, jo vinc expressament de Figueres.
Tu vens de Figueres?
Vinc de Figueres per veure-us, per estar una estona amb vosaltres.
Que bé, gràcies.
I ja m'estaven enviant whatsapps que l'any que ve quina data era ja per guardar-se. Li dic, bueno, se n'ha de parlar molt, perquè hi ha molts actors, s'ha de parlar molt encara.
Mm-hmm. Doncs volem parlar molt avui de l'Albert, Oriol, perquè vull començar per la vessant més personal. Qui i com era l'Albert?
Bé, l'Albert era un nen de 17 anys, la paraula nen és molt important, i com qualsevol nen amb 17 anys, doncs, té les seves inquietuds i les seves il·lusions. Jo recordo especialment l'època de que es volia treure el carnet de conduir, que ja estava apuntat a treure's el carnet de conduir, ja parlàvem de cotxes, ja parlàvem de moltes coses. Doncs pots imaginar-te, no? Amb 17 anys, un nen especial, hi ha nens o hi ha persones amb les que hi vols estar, que et sents a gust al seu costat. I l'Albert era una d'aquestes persones. Vull dir, el buscaves, intentaves estar amb ell el màxim temps possible, perquè sempre sumava, no? Hi ha persones que sumen a la teva vida, i l'Albert era una d'elles. Tema de cosí polític, com has dit abans, jo el tema de la família política no hi crec massa, perquè al final la família és on et sents casa, i la família de la meva dona, la Sílvia, sempre des del minut 1 m'he sentit com a casa, i jo en sento un més dels cosins que té l'Albert.
Clar, és que tu deies, o sigui, l'Albert, si no m'equivoco, Oriol, de fet, en alguna ocasió ho heu explicat, que sou més de 20 cosins. I tu em fas dir...
23 cosins de sang, sí.
23 cosins de sang.
Sí.
Clar, això va ser una part, podríem dir, ens ho hem d'imaginar, essencial, no?, durant la vida de l'Albert, i sobretot en aquells 13 mesos, no?, tan importants.
Sí, pensa que aquests 13 mesos, aquest any de tractament de l'Albert, va estar ple d'anades i vingudes a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i llavors i procuràvem els moments que ell estava a casa o ella estava amb nosaltres, i intentàvem estar el màxim de temps amb ell, disfrutant-lo, no? Perquè jo sempre també ho comento, que l'Albert ens va regalar un any, perquè hi ha un detall que no s'ha de passar per alt, perquè l'Albert va ingressar un 1 de desembre Vam fer un tractament molt intensiu per reduir el tumor, i dos dies després, degut a aquest tractament, ell va tenir una aturada cardíaca. I el van recuperar, afortunadament el van recuperar, però perquè facis una idea, l'última vegada que va ingressar l'Albert a Sant Joan de Déu va tornar a ser l'1 de desembre de l'any següent i ens va deixar el 3 de desembre. És a dir, és un any natural just. I sempre dic el mateix, l'Albert ens va regalar un any, ens va regalar una experiència de vida que ens acompanyarà sempre i ens va fer aquest encàrrec tan important, que és el que estem duent a terme ara.
El
seu encàrrec de continuar amb la lluita, que ell no va poder continuar, i intentar ajudar en tot el possible l'Hospital de Sant Joan de Déu a recaptar fons per la investigació d'aquesta malaltia.
Emma Parrier, de l'Obra Social de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ja ens escolta, Oriol. Hola, Emma.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bon dia.
Molt bon dia.
Molt bé, gràcies per la invitació.
No, més faltaria. És impressionant aquesta història que ens està explicant ara l'Oriol de l'Albert Sidrà. Com va arribar a vosaltres, Emma, aquesta història de l'Albert?
Doncs sí, és una història impressionant perquè darrere hi ha això, una gran família, una gran col·laboració i molta generositat, sobretot. Pues ens ha arribat que un dia l'Oriol ens va trucar a l'Obra Social, va venir a presentar-se, a explicar qui era i que volia començar alguna iniciativa solidària per recaptar fons, per ajudar a investigar el sarcoma d'Ewing perquè un dia es pugui curar aquesta malaltia. I al principi tampoc és que tenia la idea molt clara de el que volia fer. I de mica en mica ha sorgit la idea, aquesta gala, que al principi semblava com... La veritat, la primera vegada que m'ho va explicar, sembla com una gran idea, però una miqueta exagerada, no? Perquè Castell de Peralada, 400 persones, i bueno, qualsevol no s'hi puja d'un dia a l'altre, per l'altre, no?
Clar.
I sí, la veritat és que, déu-n'hi-do... van muntar bastant ràpidament l'associació i la gala, i no només la gala, és que l'associació també té moltes altres activitats al voltant de tornejos esportius, de diverses celebracions de festes durant l'any, però la gala Albert Sidrà realment és una gala molt especial. No? Primer, per als familiars i els amics de l'Albert com un record, no? Com un dia per recordar a l'Albert qui era, i això sempre ha sigut un punt molt important d'aquesta gala. També l'altre punt, jo crec que és el punt molt festiu, que intenta realment recordar l'Albert no d'una forma trista o amb pena, però tot el contrari, amb alegria, recordar la seva vitalitat i la seva força, i doncs és una gala molt intensa i amb moltes propostes d'activitat que pugui, diguem, encaixar i agradar a tothom, des dels més joves als més grans. I després, el que és impressionant d'aquesta gala és no, el que abarca, no, fins a on arriba, perquè és més, moltes empreses
omplen
el restaurant.
Sí. No, és impressionant. Ara en parlarem més abastament del que va passar en aquesta quarta gala benèfica de l'Associació d'Albert Sidrà. Han sortit moltes coses, Oriol, però clar, jo em quedo amb el lema de la gala d'enguany, que en tres paraules significa moltíssim per vosaltres, si no m'equivoco, no? Perquè aquest lema, Oriol, era jo soc tu.
Exacte.
I és que està molt ben trobat.
El jo soc tu és important també per recordar l'Albert, tots som l'Albert, i a més hi ha un altre detall important, perquè és que, com has comentat abans, ens va acompanyar la Maria Bassegoda. La Maria és una passada, bueno, és el que deia abans, persones que sumen, saps? Té una llum especial i és una persona que ha sobreviscut el sarcoma d'Ewing. Llavors, la meva il·lusió, i suposo la il·lusió de l'Emma, la il·lusió del doctor Mora i la nostra il·lusió de la família, és que els nens que pateixen el càncer puguin emmirallar-se amb la Maria i dir jo sóc tu. És a dir, jo me n'he sortit i anem endavant. Això seria la il·lusió que tenim.
Perquè, perdoneu, clar, l'Albert va patir un sarcoma d'Ewing. A què ens referim, no?, quan parlem d'aquest tipus de càncer, Oriol?
Bueno, de fet, això potser ens ajudaria més l'Emma, que la dada tècnica ella en sabrà més, però és un tipus de càncer minoritari, és un tipus de càncer infantil. És molt important saber que això n'hem après molt. Gràcies a l'Emma i al doctor Mora n'hem après nosaltres moltíssim a diferenciar el que és un càncer d'un adult d'un càncer d'un nen. És a dir, un càncer d'un adult és per la degeneració de les cèl·lules i un càncer d'un nen és del creixement. Llavors, podria donar-se el cas de pares que puguin dir he fet alguna cosa malament, he fet algun hàbit malament amb el nen. És impossible fer res, perquè això és un tema de cèl·lules que muten, o això, insisteixo, ens explicarà més l'Emma que no pas jo, perquè jo, al final, és el que ens expliquen ells. Els pares no poden sentir-se culpables perquè no han fet res mal fet, és impossible. Llavors, sobretot, diferenciar el que és el càncer d'un nen respecte al càncer d'un adult.
D'un adult. Emma.
Sí, doncs, l'Oriol ho explicava bastant bé, però és un càncer d'ossos que afecta sobretot a infants, a adolescents i a adults joves, no? I és veritat que el pronòstic, si no té metastasis el diagnòstic és bastant bo, al voltant del 70-80% dels pacients es curen, però si hi ha metastasis i quan més gran és el pacient, pues més complicat és aquesta malaltia. I encara es desconeix la cèl·lula d'origen d'aquest tipus de tumors, com en la majoria dels tumors infantils, no? A la diferència del càncer d'adults, que tots els càncers d'adults en general es coneix molt bé la cèl·lula d'origen, en el cas dels càncers del desenvolupament, com és un error de la naturalesa a nivell de la divisió cel·lular a nivell embrionari, pues no hem pogut arribar a aquesta època tan temprana i no ho sabem, no? I jo crec que, per tornar a aquest lema jo soc tu, em va agradar molt aquest lema també, perquè finalment el càncer infantil està molt desconegut de la societat en general, no? I fins que no t'hi trobis, no et dones compte que els càncers que tenen els nens i els adolescents són molt diferents del càncer de l'adult. Un nen mai té ni un càncer de pulmó, un càncer de mama, un càncer d'estómac. Tots aquests càncers són càncer de l'adult. El càncer que afecten els nens són altres, són propis del creixement, com deia l'Oriol abans, i són, per sort, molt pocs freqüents, però encara molt desconeguts i no estan tan investigats com el càncer de l'adult, no? Perquè el fet que siguin malalties minoritàries pues, no ajuda que hi hagi investigació, no hi ha inversions de la indústria farmacèutica i no és... hi ha molt pocs grups en el món que els investiguen. D'ahir la importància de poder comptar amb iniciatives d'associacions com l'associació Albert Sidrac, no? I jo soc tu és una miqueta pues, és posar-te al seu lloc, no? Fins que no et trobis en la situació i un càncer infantil pot tocar a qualsevol, pues, no saps quina és la situació i per què és important ajudar la investigació del càncer infantil.
Clar, és que m'has dit coses importantíssimes, no, Oriol? El fet de que tots els beneficis, no, recaptats van cap a la investigació del sarcoma d'Ewing a l'Hospital Sant Joan de Déu, és que realment, clar, és que estem parlant d'una malaltia minoritària i això, com explicava la Emma, costa moltíssim d'investigar per manca de recursos, no?
Correcte.
O sigui, és que clar, si vosaltres no us hi poseu...
Sí,
exactament. Sí.
És, Emma, això és així. Vull dir, és tan gruixut com
és
això.
És exactament així. El doctor Mora, que és el director del laboratori, però que és també el responsable de la línia d'investigació del sarcoma d'Ewing,
sí.
Quan va arrencar el laboratori fa més de 20 anys, va arrencar amb aquesta certitud, no? Que si no es buscaven la manera de finançar aquesta recerca, no podien estar aquí esperant que arribi alguna subvenció, que no, que ningú els donaria aquesta subvenció per res, no? Que s'havia de s'havia de trobar aquesta manera i gràcies al suport de moltes famílies que s'han implicat a través d'associació, club o de la seva empresa, pues la recerca està avançant. I, de fet, per donar-vos una idea de la importància de les iniciatives de les famílies, les donacions privades representen un 70% de tot el pressupost del laboratori d'investigació del càncer infantil aquí a l'Hospital Sant Jordi. Un 70%, és a dir, que és una proporció molt important.
Clar, és una barbaritat.
És una barbaritat. El 30% restant són convocatòries competitives, és a dir, són concursos on es presenten els investigadors, públics o privats, però són concursos. I és veritat que aquestes donacions privades, que siguin d'associacions, d'iniciatives o d'algunes empreses, però sobretot d'associacions de pacients i d'iniciatives solidàries, aquestes donacions el que ens permeten és, ens garanteixen poder mantenir els projectes de recerca, avançar, sense estar pendent de si la convocatòria comença d'aquí a 6 mesos i durarà només 2 anys, i de poder continuar i a fer ponts entre una convocatòria i l'altra, i sobretot avançar en les idees. Quan neix una idea, poder investigar-la ja, sense esperar d'haver de guanyar la convocatòria, que no saps si la guanyarà aquest any, l'any que ve o... Sí.
Emma, i en quin punt està ara mateix, no? aquesta lluita contra el sarcoma d'Ewing? En quin punt estem?
Ah, bueno, hi ha molts projectes en paral·lels, no? Dels avances més destacables dels últims anys, diria que per una banda hem participat a... El que busquen tots els investigadors és poder identificar quina és la cèl·lula d'origen d'aquest sarcoma d'Ewing, què li passa a aquesta cèl·lula, però això ens donaria una pista de quin tractament podem donar per evitar que passi aquesta cosa dolenta, no? I doncs aquí al voltant de la cèl·lula tumoral hi ha tota una sèrie de proteïnes, d'entitats que juguen un paper. Doncs hem participat a desxifrar parts d'aquestes proteïnes que poden jugar un paper important. Encara en queden que estan desconegudes, i doncs un projecte va en aquest sentit. Després, jo crec que un altre projecte que ha sigut bastant, bastant important dels últims anys és que l'any passat s'ha pogut crear el primer model animal a nivell mundial. El sarcoma d'Ewing és una malaltia que té la particularitat que només afecta a l'espècie humana, perquè el tema hormonal juga un paper important. És una malaltia que apareix sobretot a l'adolescència i els investigadors encara no saben quin és el paper que juguen les hormones, però saben que algun paper juguen, no? I doncs això fa que, com que l'espècie humana és l'única que fa la pubertat, els animals no fan pubertat, doncs els animals no tenen sarcoma d'Ewing. I doncs això era un fre a la recerca, no? No poder reproduir el tumor del sarcoma d'Ewing en un animal, en un ratolí, per exemple. Pues l'any passat, o fa 2 anys, hem pogut crear un model animal en una mosca, en la mosca drosòfila, la mosca de la fruita, la mosca aquesta petitona, quan la fruita està podrida, pues s'ha aconseguit implementar el gen del sarcoma d'Ewing en la pota de la mosca. Ha sigut un projecte en col·laboració amb un especialista de la mosca drosòfila aquí en l'IRB, en Barcelona, i gràcies a aquest model animal, que ara existeix, ara ja podem començar a fer, per exemple, cribatges de fàrmacs, és a dir, provar de forma amb grans quantitats moltes molècules per veure quins són aquests fàrmacs que podrien
combatre, no?
Combatre aquesta... Sí. Exactament.
Déu-n'hi-do. Oriol, això impressiona, no? Com deia l'Emma.
Absolutament.
Dius un 70%, no?
I a més quan tu vas a l'hospital, perquè a més ells t'informen de les evolucions i de les novetats, ells estan sempre, et posen
al dia de tot.
I parlen amb una passió, t'ho expliquen amb una passió. Si tens la possibilitat d'escoltar el doctor Mora, surts allà amb un xute d'adrenalina i de motivació a continuar treballant, perquè al llarg de l'any tens etapes, no? de més motivació, de menys motivació, i jo sempre truco a l'Emma o li envio un WhatsApp. Emma, necessito un xute, necessito una empenta, no? Llavors vine cap aquí i et parla, sents parlar el doctor Mora i llavors surts d'allà menjant-ho tot, que s'ha de fer el que sigui.
Clar, perquè tu ara deies, Oriol, explica'ns-ho també, perquè això és importantíssim i hem d'insistir. Aquesta associació Albert Cidrac neix d'aquest llegat, no?, que d'alguna manera us va demanar l'Albert, vosaltres l'heu continuat, i és una associació que feu moltes coses durant tot l'any, no?
Sí, a mi ara m'ha tocat venir a parlar de la gala, perquè és l'esdeveniment més recent que tenim, però no seria just no parlar de la resta de coses que fem. I hem de donar especial valor a la resta, perquè som molta gent, som molts col·laboradors, i nosaltres, per exemple, no voldria deixar-me res, però hem fet un torneig de futbol de nens, fem cada any anualment la parada de Sant Jordi a la Rambla de Figueres, ara d'aquí a poc farem la segona edició de la cursa Sant Silvestre a Navata, tenim un dels cosins germans de l'Albert, que té un gimnàs i ha fet la segona edició d'exhibició de CrossFit, segon torneig de pàdel.
Carai, tu!
L'any passat vam omplir el Teatre Jardí de Figueres, sí, amb una actuació del Pep Plaza, xocolatades solidàries, intentem fer una mica de tot. Ja dic, potser la gala és la cirereta del pastís, però no és, l'associació no és únicament la gala, és tota la resta.
Són
de...
Són els 365 dies de l'any,
correcte,
Oriol.
Correcte.
Jo suposo que l'any vinent, cinquena gala...
Fa respecte, eh?
Què passarà? Perquè el llistó, la gent ja t'ho ha demanat,
el
no?
El llistó està molt... Ara sí, com t'explicava ara venia el cotxe i m'estaven dient que ja els hi confirmés, perquè hi ha hagut gent que no ha pogut assistir aquest any, i que ja li digués l'any de l'any que ve,
passaria,
la data de l'any que ve. Bueno, se n'ha de parlar molt.
S'ha de treballar, això.
Hi ha molts actors i se n'ha de parlar molt.
Emma, és increïble, eh? I és immensa aquesta feina que estan fent des de l'associació Albert Cidrac.
És molt increïble. És molt increïble. Jo sempre els dic que han començat molt fort des del primer any. S'estan posant un llistó molt alt cada any, molt alt, que fa que s'estan posant una pressió sobre els mateixos enormes, perquè volen fer tan bé, volen agradar a tothom, volen aportar tantes coses, i sobretot cada any és una gala diferent, amb un nou lema, amb una altra idea. És que darrere hi ha una creativitat molt important, no? Crec que també aquí Oriol s'ha de destacar la ajuda que us aporta la figura del Jordi Vidal.
La figura d'en Jordi i l'Alba, que són els nòmades, sense ells tampoc tindria massa sentit. Els vull anomenar i agrair-los sempre el seu recolzament i la seva ajuda.
Nois, ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer, de debò, que ens expliquéssiu aquest gran projecte, tant a l'Oriol Real, que ha estat amb nosaltres aquí, coordinador de l'associació, i cosí. 100%, eh?
100%.
De l'Albert Cidrac.
Sempre.
Que abans ho dèiem. I també de la Emma Perrier, membre de l'obra social Sant Joan de Déu. Hem parlat d'aquesta recaptació rècord, 40.000 euros, per aquesta lluita contra el sarcoma d'Ewing, aquest llegat que continua de l'Albert Cidrac. Moltíssimes gràcies, de debò.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat.
Gràcies.
Gràcies, Emma. Gràcies, Oriol.
Gràcies.
Bon viatge de tornada a Figueres, eh?
Gràcies.
Escoltant Ràdio Cel, eh?
Per suposat.
Per suposat. Moltes gràcies, de debò, Oriol. Va, nosaltres ja hem passat punt de dos quarts d'una parlant de l'Albert Cidrac. Ara sí que fem una petita aturada i a la tornada parlem de veu amb la Bet Verdagí.
És el món, tot està a punt per començar la música, tot està a punt per aportar bellesa al món.
Ràdio Estel.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors, que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Necessito ella per respirar i estimar-te. Necessito ella per respirar.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT. Diu molt de tu.
Ràdio Estel, Barcelona,
106.6.
Jo mateix em gravo el separador de la meva pròpia secció. Aquí comença. Vet aquí.
Vet aquí, que passen 3 minuts de 2 quarts d'una. Sempre em farà gràcia.
Sempre em fa gràcia. Ja em va fer gràcia gravar-lo. Ara, cada cop que el sento...
Està molt ben trobat. Trobo. Vet aquí que tenim a Bet Bardagí amb nosaltres. La Bet, la locutora i actriu de veu, la locutora i actriu de veu, fins a tu. Entre moltes altres coses que fa, també és la veu corporativa d'aquesta ràdio. L'hem enredat, com ja sabeu, perquè vingui cada setmana a analitzar declaracions d'algú, veus d'algú...
Exacte.
No?
Exacte.
Potser alguna conversa també es podria colar.
És que aquí es pot colar de tot. En aquesta secció és molt eclèctica, es pot colar de tot.
Ai, que bo. Escolta, avui què ens portes, Bet?
Doncs, mira, avui començarem amb un àudio vintage. Tu veies Dallas de petita?
Home, per favor, aquelles girades de cap quan sortien amb aquella capçalera.
Exacte. Oh. És veritat, no me'n recordava de la
capçalera. Quantes vegades ho has imitat? Bueno, jo... I de cop i volta...
El J.R.
J.R.
I tu recordes el primer capítol?
El Bowie, no, el Bowie, que dic el David
el
Bowie.
Bowie.
El Bobby.
Jo estava enamoradíssima.
La Suelen.
Home, la Suelen. Avui la Suelen és la gran protagonista.
Clar.
Tu vas veure el primer episodi?
El primer?
Sí.
Ostres, no me'n recordava. O sigui, podria ser.
Escolta això.
A veure.
En dic si viure.
De debò t'importa, Suelen?
Ui.
On et vas ficar a nit?
Això no importa ara.
Et sembla de veres que no? El teu marit s'està morint i tu, mentre estan fent el pendó, vés a saber per on.
Jo no feia el pendó.
Ai.
Tots on eres?
Ara ja ho he dit.
Ja ho he dit. Acabem d'escoltar una escena del primer capítol de Dallas, la mítica sèrie més a TV3. En ella, en Jock Ewing, doblat per en Felipe Peña, patriarca d'una família amb fortuna petrolífera, però sense gaire fortuna familiar de portes endins, tinlla la dona del seu primogènit de pendó.
Ah.
I aquest pendó... va fer història, Mercè. La traducció va anar a càrrec del poeta i traductor Josep Maria Folquet, que, sense saber-ho, crec que va fer, efectivament, poesia. Poesia, que acabo de fer una S sorda en comptes de sonora, i em sembla que el mestre Virgili...
Tu et vas corregint a tu mateixa? O sigui,
que cada cop que faig la secció jo sento el mestre Virgili
darrere. Que et veiem,
saps?
Sí.
En l'imaginari col·lectiu és en J.R. qui li engega a la Suelen un Suelen, ets un pendó. Però anàvem equivocats. El tall que hem escoltat és la conversa real. Però què tal, Mercè, si la convertim en realitat amb un actor de doblatge d'ara? Què et semblaria?
Perdona, una fantasia.
O sigui, sí?
M'estàs dient que estem... O sigui, reconstruint la història tal com ens agradaria que hagués passat?
Anem a fer una fake news. Què et sembla?
Potser és la fake news més ben trobada i més ben aconseguida.
Que sí?
Home.
La més positiva, la més divertida.
Clar que sí.
Però parlarem d'altres coses, a més, perquè a l'altra banda del telèfon tenim en Pau López, actor de doblatge. Pau, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
No sé si et pillem entre gravació i gravació, però gràcies per dedicar-nos aquests 10 minutets. Tu has fet molt de doblatge, Pau, en català. Has estat la garsa del Noi i la garsa de Miyazaki, en Jack Horner, el Gat amb botes 2. Has treballat també a la sèrie La capitana Marlowe, amb el personatge d'en Brière. Et sents igual doblant tant en castellà com en català?
Sí, clar, em sento igual. Ja... La feina és la mateixa. Has de comunicar el mateix que l'actor original, l'únic amb una llengua o amb una altra.
Perquè, per exemple, en aquest sentit, escoltàvem el pendó, no?, de la sèrie de les... S'insulta igual en català que en castellà, un actor, sents igual? A mi sempre, jo com a actriu de veu, a vegades a mi em sonen més fluixets en català.
O sigui, més gruixut en castellà, eh?
Sí,
l'insult.
No sé per què. A tu et passa,
sí,
Pau?
Passa... Sí, a mi també, però crec que és per la sonoritat de la llengua. En castellà les vocals són molt més obertes, més fortes,
sí?
Més tancades. En català tot és més obert, més tou, més... Tenim les es obertes, les os, les esses sonores, i llavors tot sona com en... no tan dur com en castellà, perquè és una llengua més...
Exacte. I costa potser posar la força que potser necessita aquella escena amb aquell insult, més en castellà li has de posar potser més interpretació perquè que aquesta llengua dolça soni més potent, o com va el tema?
Clar, la intenció, el que tu poses, és el mateix. Però clar, és com dir-ho amb una trompeta o amb un clarinet. Sona diferent.
Aquesta ha sigut gran. És un gran exemple, sí, és veritat. I has tingut mai davant alguna paraula o frase que diguis, ostres, em sento molt estrany dient això en català, clar, no desprèn el mateix que en castellà o en l'original, t'ha passat mai?
O que ho diries d'una altra manera.
M'ha passat,
però clar, com que el doblatge en català està molt, molt cuidat, molt supervisat, les traduccions, els ajustos, perquè el català que es digui sigui correcte. De fet, hi ha molts lingüistes que supervisen la feina i aleshores hem de fer cas al que ens diuen els lingüistes i si el guió posa aquella paraula o aquella expressió ja està aprovada pel client i supervisada pel lingüista, hem de dir allò. Encara que nosaltres diguéssim una altra cosa, al final també hi ha una feina de cuidar la llengua quan es dobla en català.
Això t'anava a preguntar. Com treballeu els actors de doblatge amb els traductors? I teniu contacte directe o heu de catar el text i muts i a la gàbia o podeu fer una contraproposta dient, mira, és que això no acaba de quadrar labialment, o com va una miqueta el procés amb la part de traducció?
Home, com a actors no tenim res a dir als traductors. Els traductors fan la seva feina, la fan molt bé, i els actors anem a sala i tenim un guió i hem d'interpretar aquell guió. No? Si tenim alguna suggerència, li fem al director. Uh-huh. I el director, en tot cas, fa la consulta al traductor o al client o a qui sigui. Però com a actors ens hem de cenyir el guió. Sí que sempre tenim la llibertat de, si tenim algun dubte o pensem que podríem matisar alguna cosa, ho consultem amb el director. Però mai tenim el poder de nosaltres, per nosaltres mateixos, canviar el guió. No, això no podem fer. El guió és sagrat.
Saps què em passa ara sentint el Pau?
Sí.
Que em fa sentir casa.
Ah, que sí?
Sí.
A veure, és que és aquelles veus que escoltes perquè sempre, però que no li has posat mai cara, com passa amb molts actors i intèrprets de doblatge, clar.
Que són com si fossin, com si fossin família,
sí,
Pau.
Sí, clar.
Clar, això segur que t'ha passat, no sé si t'ho han dit alguna vegada, però clar, jo ara estava escoltant el Pau d'alguna manera i dic, mira, és com si fos el tiet o el cosí, saps?
El veí del tercer quart.
Clar, perquè l'has escoltat tantes vegades, sí o no?
Clar, a més el Pau és d'aquells actors que han anat picant pedra i treballant molt des del seu talent, perquè jo el conec, ens coneixem des de fa molts anys, Pau, crec.
Molts anys.
Molts anys, sí. I em consta que és un gran currante, com diríem en castellà, i que per sobre de tot passa la interpretació, la seva vena artística, evidentment, és el que fa que d'aquests actors de raça, com si diguéssim, no? Evidentment, sí. Pau, quins piropos, eh?
No, bueno, és que això ho sento així, eh?
M'esteu alegrant el dia.
Bueno, jo crec que tu ens l'alegraràs més, a veure si ho dic
sí,
bé.
Sí, al final t'he liat, Pau, però espero que acceptis. Però bueno, escolta, tu pertanys a DAP, que és l'Associació de Doblatge Unida de Barcelona. Concretament estàs dins de l'equip directiu. Com veieu des de l'associació, o tu, com a actor de doblatge en actiu, el present i el futur del sector del doblatge en català?
Bé, bueno, primer t'haig de matisar que no és només associació, és sindicat.
Des de
fa un
parell
d'anys.
D'acord.
És el sindicat principal dels artistes del doblatge a Catalunya. Uh-huh. I des de que es va fundar fa 5 anys com a associació i 2 com a sindicat, hem estat lluitant pels drets dels professionals d'aquest sector, de la branca artística, i intentant aconseguir aquest conveni que fa tant temps que reclamem, que no tenim, i lluitant per millorar les nostres condicions, per dignificar la feina. Ara estem amb el tema de la intel·ligència artificial, també, perquè no facin el que vulguin amb les nostres veus, que
exacte,
al final és la nostra eina de treball, ens guanyem la vida amb la veu, i si ens clonen la veu per fer el que vulguin, i nosaltres no veiem cap mena de remuneració,
exacte,
això s'ha de regular.
Mira, d'aquest tema n'hem parlat també en altres seccions amb la Neus Cendra i amb el Marcel Navarro, també, amb la Neus Cendra a nivell d'audiollibres i amb el Marcel també a títol de doblatge. I és un tema, jo no faig doblatge, però faig tota la resta de coses, evidentment també estic afectada, i és un tema que tenim sempre en boca, oi que sí, els treballadors artístics del sector, perquè fa por, clar, evidentment.
Sí, em sembla que és tan fàcil per la intel·ligència artificial fer el que vulgui amb qualsevol obra artística, ja sigui de veu o pictòrica o musical. És al·lucinant el que es pot fer.
Tu creus que podem arribar a sentir, per exemple, un Robert De Niro parlant en català amb la seva pròpia veu?
Sí,
de fet, jo he vist
un vídeo on surt el Tom Hanks, amb la veu de Tom Hanks, parlant en castellà.
Clar, és que és això, és que és brutal.
És impressionant. Tot i així, encara no s'acaba de casa bé la...
Sí.
No s'acaba de clavar la sonoritat, la musicalitat dels idiomes.
Això és veritat.
Perquè crec que això és un punt distintiu de cada llengua. Cada llengua té la seva música. i la intel·ligència artificial encara no ha acabat, almenys que jo hagi vist, d'entendre això, la música de cada feina, la música de cada emoció a cada llengua. A veure si per aquí encara tenim marge.
Clar, que hi ha una escletxa, perquè és que al final, Pau, Bet, hi ha com aquesta falta d'ànima, si m'ho permeteu, no? Amb tot el que...
Sí.
Bueno, no ho sé, sí, és la impressió
totalment,
que et
dona,
eh?
Totalment, totalment.
I la percepció,
sí, sí.
No sé si la
jo
compartiu.
De fet, no sé si li vaig explicar al Pau, però jo un dia vaig agafar i vaig entrar al xat GPT i li vaig dir, imagina't que ets una actriu de veu preocupada per com la intel·ligència artificial, és a dir, tu, pots arribar a afectar a la meva feina.
Bona.
Què em diries?
Sí.
Ah, bueno, em va dir... Sí, això ja t'ho explicaré, Pau, però em va dir que havia de centrar-me de moment en les emocions perquè encara no és capaç d'expressar emocions complexes. I jo li vaig contestar, però això és qüestió de temps, a mi és que em fas molta por. Diu, sí, és veritat que ho acabaré aconseguint.
Que bona.
Sí, sí, sí. Diu, però mentrestant... Sí, sí. Però mentrestant, centra't sobretot en la teva part humana i potencia laboralment que tu ets humana i jo no.
I que jo sóc un robot.
Exacte,
no?
Sí, sí. En tot cas, evidentment, des de DAP, Pau, feu feina, jo us segueixo per tot arreu, evidentment esteu mega actius amb tot, amb xerrades, amb formacions,
sí.
amb temes legals, la clàusula passava, que també n'hem parlat aquí, vull dir que anem per bon camí, no? I en
això
especial
espero,
amb el doblatge també en català, clar.
Sí, clar, el doblatge en català aquí és un pal molt important, clar, que el català només es fa aquí i hem de cuidar-lo.
Ah.
Hem de cuidar-lo molt i preocupar-nos de que es faci en les millors condicions possibles i amb la millor qualitat possible.
Tu haguessis escollit la paraula pandó per aquest primer capítol de Dallas? Si te l'haguessis trobat, com ho veus?
Jo, no, clar, no ho sé, jo era molt petitó quan va passar aquesta emissió d'aquest capítol i sempre n'he sentit a parlar, doncs, això, a la ràdio, a la televisió, i sí que pandó és una paraula que no he sentit fer servir a ningú.
Clar, costa una mica.
No.
Però, mira, jo t'ho deia abans, Pau, ens faràs feliç, ja veuràs. Jo us puc demanar un favor? Puc enredar una mica? Ja que tinc a dos de les millors veus, estic convençuda, de Catalunya, ara mateix, aquí al matí a Ràdio Estel.
És una pilota,
com
Pau.
Com són Bet Bardagí i a Pau López. Us puc demanar que escenifiquem aquesta escena de Dallas? O sigui, és a dir...
La que no va existir.
Que no va existir. Nosaltres la fabriquem de nou, refabriquem, la construïm.
Fem la fake news,
fem
no, que dèiem.
Fake news que dèiem, no?
Pau, què et sembla? Tu només hauràs de dir... Suelen, ets un pandó. Amb tota la mala llet que podia tenir en JR. Et sembla o què?
Vale.
Ho fem?
Em sembla, som-hi.
Vinga, va, jo faré de Suelen, va.
Molt bé.
JR, no he begut ni una gota, t'ho juro, JR. I només t'estimo a tu. Ets el meu únic amor, la meva llum, la meva ampolla de whisky més cara. Per tu, fins a l'infinit i més enllà, JR.
Suelen, ets un pandó.
Home, ja ho tindríem, això. Perdona, la Suelen, molt borratxa, eh?
Home,
anava...
Havia d'anar molt borratxa.
Però molt,
no
eh?
No sabia si em visqui molt bo.
Ens podem quedar aquest tall teu, Pau, de Suelen, ets un pandó?
Hauria de visqui molt bo, diu.
Bueno, no, indicatius.
Si ho fa servir la intel·ligència artificial, demà, bueno, et pagarem drets, evidentment. Només faltaria.
Gràcies.
Pau, hem fet història, jo crec. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Pau.
A vosaltres. Vinga. A vosaltres, merci.
Una abraçada ben gran.
Una abraçada. Fins aviat.
Perdona, Bet, dic que està veu al Pau, no?
Sí,
que
és
que
sí, està, sí. A més, és tal qual, eh?
Per això t'anava a dir, quan tens la conversa a nivell més personal...
És
no?
així, tal qual.
I parla així amb aquesta intensitat.
Sí, 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 clar, és que, evidentment, jo crec que els bons actors i actrius també se'ls detecta quan realment veus que no forcen la veu, i el Pau no la força
mai.
O sigui,
és així,
no,
natural.
És així. Hola,
que
bon dia.
Bé.
Amb aquesta veu trencadeta,
sí,
tan cozy, no? Que es diu en anglès, tan entranyable. Sí.
Bueno,
així.
A veure, jo crec, Bet, que hem de passar directament a la veritat absoluta.
Passem directament?
Sí, què hem après avui?
Em sembla molt bé. Puc tenir el meu so de veritat absoluta?
Home.
La Suelen només necessitava una abraçada. Una abraçada en català.
com és una abraçada català? És com és l'abraçada aquesta del Pau,
no? No ho sé, m'ho he inventat, però jo crec que sí, que és una abraçada amb més carinyo, amb més... amb aquell petó de la tieta que et deixa amb l'ull de sordo.
Sí, no? I amb, saps?, una miqueta de...
Exacte, de... Vaig a passar-me el clínic.
Perquè hi ha molta intensitat. Bardagí, moltes gràcies.
A vosaltres.
A veure, una cosa. És que jo ara... Mira, et demanaré ajuda. Perquè anirem cap a publicitat, José, o què? O passem directament, sí. Perquè... Clar, avui hem llegit un article al 324 que ens ha cridat molt l'atenció. Ha estat que... Bueno, ens hem fet ressò gràcies al 324, que s'ha descobert una fruita.
Sí.
Val, bueno, aquesta fruita ja fa molts anys que es va descobrir,
sí,
i s'ha portat a casa nostra, concretament doncs a Cellera de Ter. I fixa't tu que és una fruita que, mira, es diu així. A veure si tu saps dir el nom, a veure si l'encertem a la primera.
Haihova.
Haihova, eh? A tu et sona així.
A veure, depèn. Si dius que és catalana, hauria de ser Ayuber, Ayuber.
Ayuber.
Ayuber, una... jo crec que seria la pronúncia en català.
Val, doncs fem una cosa. Li preguntem, si et sembla, a l'alcalde de Cellera de Ter, que és el Sergi Serramitja, que ja ens escolta. Hola, alcalde.
Hola, bona tarda. Bueno, bon dia.
Bon dia, tot el dia. Com estem? Bueno, sou notícia. Heu sortit del 324 i bé, clar, és que nosaltres també ens hem fet ressò, però clar, vosaltres ja teniu... Com es pronuncia bé aquesta fruita?
Aquí a la Cellera, de Ter,
sí,
li diu Haihover.
Haihover. Haihover. Val, d'acord. Però, clar, Sergi, quants anys fa que teniu a aquest Haihover aquí a Cellera?
No, la Cellera, sempre amb l'article d'abans, si pot ser.
Mira, això em va perfecte, perquè el Virgili sempre ens ho diu i mai ho faig.
Veus?
La Cellera de Ter. Sí.
La Cellera de Ter.
La Cellera de Ter, eh? Sergi, quants anys fa que teniu aquest Haihover?
Aquí la gent més gran diu que a mitjans dels 40 van arribar, sobre el 46-47. Però no t'ho sé dir exactament, l'any 1946-1947.
I una pregunta, senyor alcalde. El nom no és català, evidentment. D'on surt? En sabem? Perquè, clar, a mi em sona alemany, però potser pixo fora de test. Haihover?
La Cellera és... A la Cellera tenim com un dialecte de la forma de parlar, perquè hi ha paraules molt canviades... de l'armari en diuen esmari en Bessa. Llavors són interpretacions que ha fet la gent del poble al llarg dels anys. El nom que surt a tot arreu és Feijoa.
Ah.
Ja ho trobaràs, que és la Feijoa. Però aquí se'n va fer com una abreviació o una manera de dir, i la gent va començar a dir-li Haihover, que va tan berra.
Haihover.
Haihover.
Mal.
I les H pronunciades com si fos una jota catalana, Haihover.
Sí.
Haihover, molt bé.
Estem parlant dels anys 40.
Clar, clar.
I s'ha anat seguint amb aquest nom. I llavors, això, per exemple, a casa meva, la meva cunyada em fa marmelada, em fa codons, em fa tota una sèrie de...
Però, alcalde, quina és la història? Com és que va arribar a mitjans del 40?
Aquí es veu que hi ha una persona a la Cellera, això és el que diuen, eh? Jo ja dic, si vols mentir, digues el que sents a dir. Per tant,
sí,
aquí us ho explicaria més el Lluís, que és el que surt a TV3, però aquí diuen que hi va haver una persona a la Cellera que se'n va anar a Austràlia,
sí,
per treballar i el va portar cap aquí per al jardí d'un seu amic. Però això és el que ha dit la gent d'aquí al poble. Vull dir, jo, evidentment, n'hi ha una planta, en tenim un arbre,
sí,
no m'agrada, t'he de dir la veritat.
Per què no li agrada, alcalde?
Perquè és massa àcid.
Ah, és àcid, clar, quin gust té, com ens l'hem d'imaginar?
És que ja té un punt de dolçor, però llavors és acidès, i a mi m'ho fet.
Ui, jo crec que a mi m'agradaria, eh?
A
perquè a mi m'agrada més la fruita àcida, sí. Sí, sí.
Però això és molt personal, eh? Vull dir...
Clar.
No, clar, no m'imagino. Digui.
Li diu el Lluís, si heu vist el tall del 324, diu, té un gust molt favorable.
Molt favorable.
Molt favorable. Doncs ens quedem amb aquesta frase de Lluís, que a més la trobo molt encertada i
sí,
favorable. Perquè jo, si està manipulat, sí, a mi m'agrada el codonyat fet de Haihover, m'agrada la confitura de Haihover, però el Haihover sol el trobo... És que és massa astringent, podríem dir, fins i tot paraula.
Sergi, et podem demanar si teniu constància que n'hi hagi en algun altre lloc del municipi? Perquè on es troba concretament aquest Haihover?
N'hi ha de diferents llocs del poble. Per exemple, a casa del meu germà en tenim, al passeig de l'estació n'hi ha un de molt i molt gran, que és l'originari, que és el de Can Clascar, que en diuen. i llavors n'hi ha també anant al camí del Pla de Vall, n'hi ha moltíssimes cases de la Cellera, i nosaltres fins i tot en alguna jardinera del poble, l'antic equip de govern n'hi va plantar, i n'hi ha en diferents jardineres del poble. I ara fins i tot ens ronda pel cap a l'entrada del municipi poder-hi ficar un castanyer i un heijufé, com li vulguem dir.
Clar, l'arbre com es diu, heijufé?
Clar. No, sí, això seria el nom que et diuen la gent gran d'aquí al poble.
M'encanta, heijufé.
O sigui, que ha evolucionat en el temps també, no?
M'he plantat un heijufé.
La gent n'ha fet diferents noms. Pensa que tenim una entrada al poble i seria molt important poder-hi tenir el castanyer, que és l'arbre autòcton de la Cellera.
Sí.
És que si no el cuidem, no sabrem com explicar-li a la gent d'avui en dia que el poble de la Cellera fa 70-80 anys vivia del castanyer, perquè no tenim un castanyer dintre el poble. I la mainada crec que se'ls hauria de poder explicar que som un país, una zona que vivia dels castanyers i de les castanyes. I això seria molt important poder-ho explicar arreu.
Clar.
Era vivia dels roders, de la gent que tallava els castanyers, del castanyer se'n feien moltes, se'n feien bastons, se'n buscaven diferents utilitats. I per tant, doncs, ja que tenim aquesta fruita que no... apreciada, que la gent... em diu, bé, doncs seria important doncs, que a l'entrada del poble poguessin tenir un castanyer i un heijufé, perquè la gent el pogués saber i poguessin explicar que és una de les coses més importants de la Cellera.
Clar, Sergi, fem una cosa, perquè encara ens queden uns minuts, queden pocs minuts, però jo crec que els podrem aprofitar, perquè tu ens deies, a mi això, jo ho he escoltat, que es comenta pel poble, no?, de com va arribar al heijufé, doncs, a la Cellera. Fem una cosa, li preguntem al responsable, et sembla, que el tenim a l'altra banda del telèfon, que jo crec que el coneixes prou bé, que és el Lluís Llagostera. Hola, Lluís.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia, Lluís. Lluís, que estem parlant amb l'alcalde, amb el Sergi Serramitja. Com vau arribar? Com va arribar el heijufé a la Cellera?
Bé, és una història molt interessant, perquè... el senyor Joan Masferrer era una persona que havia nascut a Osona i es va casar i va venir a viure a la Cellera. Aleshores, ell va construir una casa de nova planta. Això era l'any 1904. I va voler crear un jardí amb gaire modernista. I va contactar, perquè ell era una persona molt viatjada, havia corregut doncs, a Centroamèrica i Amèrica del Sud,
sí.
I va contractar amb uns jardiners de Barcelona que li proporcionessin una sèrie de plantes, una de les quals era aquesta, que, a més, en el jardí hi va fer com un roserà, i va posar una palmera d'aquilera, i unes quantes plantes que ningú coneixia a la contrada. Algunes van sobreviure, altres no, però aquesta, la feijoa, es va aclimatar molt bé i va ser una planta única perquè ningú la coneixia ni ningú sabia d'on havia sortit en aquells moments. De tota manera, ell sí que sabia el nom. El que passa és que la gent... no varen agafar el nom científic. Agafaven més o menys el que sentien i en deien feijoes, que era una transmutació petita de feijoa. I jo tota la vida n'havia sentit a dir feijoes. I, per tant, això era l'any 1904.
Imagina't.
D'aquest jardí ja pràcticament no queda res. Però sí que queden els fills d'aquestes plantes.
Clar, que bo.
Les plantes ja s'han anat reproduint al poble durant tots aquests anys.
Quina meravella d'història,
sí,
eh?
Sí, total.
És Lluís, Sergi, de debò, no coneixia a mi. Mira, gràcies a aquest article, el 324, no?
Sí,
ens hem assabentat d'aquesta meravella d'història que teniu a la Cellera. Deixa'm preguntar-t'ho també, Lluís, quin gust té el fruit, perquè l'alcalde, com ho ha dit l'alcalde, com ha estat...
Favorable.
Favorable, no? Que vos dèieu que, que té un gust favorable, si no m'equivoco.
Oh, miri, això té moltes acceptacions. Per mi és una fruita molt favorable perquè... per dos motius. Perquè es posa molt bé, és digerible, i aleshores té aquest sabor tan especial per nosaltres i per tota la gent, però és que quan l'has tastat i t'hi has acostumat, te sents molt bé, per això és molt favorable. Perquè, com li podria explicar jo? És un fruit que esperem durant tot l'any. que sabem que no el troben en lloc més.
Clar, clar.
Bé, a veure, que Barna segur que sí que n'hi ha, ni n'hi ha que venen ja directament de Centroamèrica, no? Però bé, aquí a la comarca, nosaltres doncs, no tenim altra manera de saborir aquest fruit des de mitjan octubre, final d'octubre, fins a final de novembre. I ho esperem, però jo personalment ho espero amb afició, perquè sé que és el temps. I aquell sabor, sé que no el tornaré a trobar mai més.
Home, clar, durant és autèntic.
Perquè estem parlant...
Que en faci amb el Miver, o que en faci... Ara hi ha molts elements, no?, que es poden controlar, podem fer moltes coses, però abans no. I, per tant, quan arribava, era com un descans, era una cosa tan agradable, que deies, home, aquesta és una menja favorable,
perquè
et fa sentir molt bé, i a mi se't posa molt bé.
Escolta, doncs l'haurem de provar.
Transmetre això és una mica difícil.
No, no, ho ha transmet...
Ho entenc d'aquesta manera.
No, 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 senyor Llagostera, Bet.
Perfecte.
Ho ha transmet perfecte.
Jo ja vull una cistella.
Alcalde, moltíssimes gràcies, també, per haver intervingut avui al matí a Ràdio Estel, per haver-nos parlat d'aquest Hi-Ho.
Hi-Hover.
Veus, però en Lluís
sí.
És una mica més d'història.
Sí,
sí. Sí.
Els anys 40 i ell és a principi de segle.
Sí, sí, una barbaritat.
4.
Clar.
Però
bueno.
Aquí tothom té les seves... En Lluís ho coneix més bé que jo, però tothom té les seves històries i les seves...
No, i per molts anys més,
Oh, que... i tant, és la fruita misteriosa, això també la fa més interessant.
Total. Bueno, hem d'agrair a l'alcalde de la Cellera de Ter, el Sergi Serramitja, i també a les explicacions del responsable de l'entrada del Hi-Hover a la Cellera, que és el Lluís Llagostera. Moltes gràcies a tots dos,
Doncs moltes gràcies.
Gràcies, gràcies, Sergi. Gràcies, Lluís.
Moltes gràcies a vostès.
Una abraçada ben forta.